a ib3notícies.com. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions. Benvinguts a la penúltima edició, la 103 del nostre programa, que, ja ho sabeu, posa en valor el paper del petit comerç a casa nostra. Hi ha una frase de Buda que diu, literalment, la teva tasca és descobrir el teu món i després entregar-t'hi amb tot el teu cor. Nosaltres no sabem, ni tampoc ho pretenem, saber quina religió professen els nostres emblemàtics, però la frase en qüestió conjuga perfectament amb el seu tarannà i la seva manera d'involucrar-se amb la feina. I avui, és clar, sumarem dos establiments més a la gran família del programa. Xavi, de quins dos negocis en concret parlarem a l'edició d'avui?
Hola, Toni, com anem? El primer que coneixerem, i en profunditat, serà Campaner del Cudi.
El que se tracta no és de renovar-se el marit, no. Se tracta de que si no treu un dos bens no pot pagar els gastos. I has de menjar, i has de vestir. I paga contribucions. I paga i vas. I paga tits, i paga tats, que si no te tens... L'altre dia vaig anar a pagar una cosa que me pagava d'avui, per me passava d'avui, perquè em vaig recordar 30 euros en març. No sé on tens. M'ho compraran 60 o m'ho fotran a casa.
I després de la pausa, mos endinsarem a Colxoneria Verd, de Palma, per descobrir tots els detalls de la seva història.
Han tingut anys molt bons. De fet, ja dic, avui en dia pues, també considero que som un privilegiat. Per exemple, els xinos o els xinesos fan feina 9 hores o 10. I jo, fa feina 7 hores, no hi ha color. Però, clar, és que el problema que tenen és això, que tanta... en els carrers comercials, tot el que hi ha pues, són franquícies multinacionals i fan moltes hores. És que quasi tots els negocis ja tenen obert a migdia. I jo això no ho he fet mai.
Ben segur que aprendrem moltes de coses de tots dos establiments, Campaner i Colxoneria Verd.
Segur que sí, Xavi, com és norma a cada edició del programa. Emblemàtics, benvinguts, començant. En Xavi Oliver estudia la història de cada establiment i la conta amb les seves paraules. Aquest és el retrat que ha preparat sobre Can Paner.
Hi ha botigues on sempre s'hi acaba trobant allò que un cercava i també allò que no se sabia que necessitava. Durant molts anys, les botigues de queviures, els popularment coneguts com a colmados, varen ser el centre de la vida quotidiana dels pobles. Eren establiments on es venia una mica de tot i on el millor producte, sovint, era el coneixement de qui hi havia darrere el taulell. Els comerciants sabien què necessitava cada client i compartien consells que passaven de generació en generació. El Cudi, aquesta manera d'entendre el comerç, continua viva avui a Can Paner.
Falta fer feina per es bé comú, mirar per sostén de tota sa vida, entendre's present i mirar's futur i tenir ben clar que sa vida és digna i que es benestar.
Can Paner va obrir les portes l'any 1941 de la mà de Llorenç Pons i la seva dona, Margalida Aguiló. Eren anys de postguerra i d'escassetat, mentre Europa es trobava immersa en plena Segona Guerra Mundial. Aquell mateix any començava el setge de Leningrad i els Estats Units. Entraven en conflicte després de l'atac de Pearl Harbor. A Mallorca, els petits comerços de proximitat es convertien en una peça imprescindible per al dia a dia de les famílies, i botigues com Can Paner eren molt més que una botiga, eren un punt de trobada i un punt d'ajuda. Llorenç Pons va començar comprant i venent productes com obercocs, farina, fruits secs, amoníac, i amb els anys el negoci va passar a la seva filla, Catalina, i al seu gendre, Toni, que el varen mantenir viu durant més de 6 dècades. Avui són Francisca i Margalida Cifra, tercera generació de la família, les qui continuen al capdavant d'aquest establiment tan emblemàtic. A Can Paner encara s'hi poden trobar espices a granel preparades per elles mateixes, productes tradicionals difícils de localitzar i aquells remeis casolans que gairebé han desaparegut. Tot això dins una botiga que conserva l'essència de les antigues botigues de queviures i que continua demostrant que la proximitat, el coneixement i el bon tracte també formen part del patrimoni comercial de Mallorca. En tot cas, però, s'ha de dir que les propietàries han decidit que a final d'any tancaran portes.
Can Paner és un dels establiments més emblemàtics d'Alcúdia, un establiment on més que clients atenen amics. Generacions de la mateixa família s'han anat succeint per donar-li continuïtat i prestigi. Això sí, a finals d'any tancaran portes definitivament.
Ja viure. Viure d'una altra manera. Tindré altres problemes, però ja no seran aquests. Però jo el que vull és estar tranquil·la i relaxada i anar a fer una excursió, anar aquí, sí, això.
El negoci el duen les germanes Margalida i Xisca Cifra, a qui acabam d'escoltar. Totes dues han après moltes coses de la mare, Catalina Pons, i del pare. Ella, amb 92 anys, ens comença parlant de l'origen de Can Paner.
Can Paner, molt bé, perquè els meus padrins estaven en una finca, per part de Pollença, que li deien Son Paner. I l'amo de Can Paner, l'amo de Can Paner, l'amo de Can Paner, se va quedar a Can Paner. La meva padrina tenia un germà que li deien a Can Paner. Li deien també de Can Paner.
Clar, clar, ja tots.
I que és, va tenir un fill que va ser general d'Estat Major. I quan se topava amb un pare, li deia, tu, Llorenç, no ve de Can Paner. Són jo, de Can Paner. I mon pare deia, no, si se pega foc a casa teva, i diuen, se pega foc a Can Paner, no hi vendran a casa teva. A més, te vull dir una cosa. Jo, fill de mon mare, ho som ben cert. A tu, ton pare, no se me li deia rient. Però li deia...
Quedava dit, quedava dit. Per tant, Can Paner de tota la vida.
Can Paner de tota la vida.
I de tota la vida, vostè és filla d'Alcúdia, i fa quants anys que hi va néixer?
Jo vaig néixer dia 4 del 4... del 34. O sigui que tenc 92 anys.
I ha fet feina tota la vida?
Tota la vida. Menys quan anava a costura.
A costura.
A costura, llavors, de costura, no de l'escola.
Sí, clar. Quina edat era això que feia vostè a costura?
Jo vaig anar a escola, a costura, fins als 14 anys. Però als 15 ja festejava.
Ah, sí?
Sí. Vaig festejar 9 anys. Vaig estar casada 62 anys. Ara fa 3 anys, fa 5 anys, farà 5 anys que el meu va morir.
Vostè em sap greu. Vostè aquí està, al peu del canó,
sí,
aquesta
senyor.
Salut de ferro i aquesta alegria.
Sí, sí, sí.
Quina meravella. I té un document aquí que em volia ensenyar, que ara vostè ens podrà explicar a tota l'audiència d'IB3 del programa Emblemàtics. Què és això, Catalina?
Això és la contribució industrial d'Alta que va fer un pare... Se va donar alta del comerç.
Sí.
Mon pare, l'any 1941.
De fet,
dia 15 de juliol de 1941. Uh-huh. Això, l'alcalde i l'Ajuntament del Cudi.
I el nom de son pare, Llorenç...
Mon pare, el nom Llorenç Pons Cerdà.
Quina meravella. Això ho guarda com un tresor, és clar.
Oh, no, en tenc un parell de papers d'aquests. I te guardo, si jo m'agrada aquestes coses... Perquè després sabré les coses com venen. En aquell temps no era com ara. Ara no hi pensaria en això, perquè jo tenc tres filles i les dues majors van estudiar un poc, però com que tot eren negocis petitets, se defensaven. Però ara, amb aquestes aigades, aquestes coses que hi ha, difícil. Per això nosaltres fem comptes tancar en guany.
Clar, o sigui, enguany serà el darrer
any. Enguany serà el darrer any, sí, perquè ara han de posar màquines noves. Pagues, les meves filles ja poden cobrar, perquè han d'anar a pagar si poden cobrar.
O sigui, cada vegada és més difícil, eh?
Difícil. Fas feina i quan treus comptes, paga-t'hi, qui paga tal, qui paga això, qui paga allò, i no te basta res.
En canvi, s'ha de fer molta feina.
Home, anar a passejar, jo, a la tercera edat, no estic ni apuntada. Cas Sant Jove, tenc molt d'any per Sant Jove. El meu perdí va fundar una botiga, que era botiga de roba, però què hi tens? Una botiga de roba tenien de tot. Tenien espardanyes, tenien fideus, tenien... Tot el que em daven llavors, tot el que em daven llavors, perquè ara, a més de fer truites, fan hamburgueses. Llavors, no hi havia això. Entonces, que en predi meu se n'anava amb una somereta i un carretó amb peces de roba i sortia per la part de desmolls i la gent sortia a comprar en el Machando. I deia peces de pintes i aclaridors que em lleven espoi de dos en dos. I sortia la gent i compraven coses. Després va posar un negoci a casa seva. Ma mare, quan eren tres germans, un germà se va quedar en la tenda de robes. I quan la meva mare es va casar, es va dir a ma mare, Margarida, tu poses això que teva d'això. Un pare era mestre d'obres i tenia, en aquell temps, cadufos, percepcines, cossiols, ciment, totes aquestes coses. Bé, bueno, a poc va parar això. Comprava bessó.
La botiga, clar. Mm-hmm.
Sí, comprava bessó i a poc va dur una viola de plàtanos que se penjava aquí. Després, borbaies i fideus i coses d'aquestes, perquè se venia tot a granel. Els diumenges i tot teníem obert. Això de dinar venia a qualcú i s'havia d'aixecar a la taula per despatxar. No és que fos anar a regalada. Tota la vida ha costat. Venien sabó fluix, pesaven de dins una lata grossa. Però després vam posar un camión.
Ah, sí?
Que feia transports. De Palma, duien coses per les botigues, perquè en aquest carrer mateix, per exemple, hi havia una, dues, tres, quatre, cinc carnisseries en aquest carrer. Cinc carnisseries. Tendes, negocis.
Sí, sí, sí.
Dues aquí dalt a la placeta. Caim una gent de tres. Nosaltres aquí, quatre. Cinc. Can Coixa de sis, Can Gaspar de set, Can Guixa vuit. Hi havia nou tendes, nou negocis. Tendes d'això així, de menjar.
Sí, sí, sí.
De menjar.
Un petit comerç.
Sí. Ara, res. Només quedam. Dins el poble, nosaltres, que procuram tenir un servici que no puguin tenir ni el Mercadona, ni el Lidl, ni tot això. Nosaltres venem, per exemple, preva boca molt de nosaltres, unes espècies de roc brut que els ha fabricat nosaltres, cafè que molem, tot això, la salva.
Producte quilòmetre zero i de qualitat màxima.
Sí. Un jamón de York que mos el duen exclusivament de Catalunya.
Ah, sí?
Molt bo, molt bo, molt bo. Que no venen enlloc. I vol duren d'anar a cercar. Nosaltres del jamón de York tot sol, això no en poden viure.
A continuació, Ana Catalina i na Xisca ens parlen dels secrets del negoci, dels consells que van rebre, dels productes que hi venen i també, és clar, de la clientela.
Formo de preguntar la roba. Hombre, jo en són 90 anys... demanant i visquent per moltes coses. I a vegades hi ha dones que van a cercar roba d'un calaix i la troben en tacotes. Ai, com ho lleva això? Jo, així, ho faig així, així. Si surt bé o no surt bé, llavors te surt bé.
I això ho té anotat en algun lloc o anotat en el seu cap?
Aquí dentro. El meu ordenador està aquí.
Jo arribar a botella arribat, impossible, perquè és un puntal. Vull dir que va molta de feina i això jo no arribaré mai, però ma mare sempre em diu sempre xerrar amb la gent, un respecte i fer les coses i com toca. I un somriure. O sigui que...
Perpètua, eh?
Sí.
Ha après bé, educació, diu vostè, ha après bé la lliçó, la seva filla?
Sí. Sí, sí. Han estat bones filles. Han estat... Son pare també era molt bo.
Segur. El meu
amo... El meu amo també era molt bo. Mira si era bo, que encara venen estrangers i m'ho duen fotos seves.
Ah, sí?
Sí. Estava aquí darrere. Toni, te poden fer una foto?
Ah, sí?
I fer una foto.
Hòstia, quina meravella. O sigui, més que clients eren ja amics.
Sí, els clients estrangers. Bé, m'ha dut un fotògraf.
Això ve a ser com una família, un club social, li deien nosaltres. Aquí la gent del poble ve i sempre, jo què sé, si hi ha qualque problema, qualque xerrica, pues, un que tothom se té, s'ha aquí al mar, sí. I clar, és com una ràdio local, com diuen.
Sense pagar res.
Sí, sí. Però, vamos, s'intenta fer la feina la millor possible. S'ha intentat, o se procura tenir l'essència de la botiga, posant coses noves i el que se diu. I això és el que s'intenta. Donar un bon servici. I ja està.
Vam començar en quatre tonteries. Però ara, l'únic de merceria que hi ha en el poble ho tenim nosaltres. Sí, perquè en aquell temps aquí no hi havia souvenirs. La gent tenia campo. Les dones se n'anaven en somo en el camp. Si un dia plovia, el colçonet de les nines s'havia romput l'elàstic. A casa m'ha sentit, que a casa m'heu per dir, en fi, obria tard. Les dones se n'anaven molt prest en el camp. Mira, ara no me'n puc endur això, no puc arreglar allò. I com que nosaltres tenen transport d'emergència, el meu home duia paquets de puestos d'així de merceria i jo du un parell de peces d'elàstic i llavors no pots entrar, pots entrar. Du un parell de peces d'elàstic o du-me això i du-me això altre i a poc vam anar posant coses de necessitat, de fil i coses d'això. I ara m'ho diu, i ara on haurem d'anar? Problema vostre, això. Si tenen penes o això, ets has de portar allà de dins. Aquí de fora, nada. Com estàs? Bé. Que tal? Va bé? Beníssim, ens comport.
Clar. Sempre tot en positiu.
Sempre. Positiu.
Hi ha molta cosa variada i a vegades el que no tenim mos ho demanen i van de dur per a lo que dit antes, donar un bon servici i que si ens en vagi contenta. A menys ja que no, o sigui, donar un bon servei a la fidelitat. És això el que toca.
Que veig això, que aquí hi ha tot tipus de producte, no? Hi ha fruita,
sí.
Hi ha hortalissa, hi ha iogurts, hi ha begudes, hi ha detergent...
Sí. És que jo m'agrada molt separar la botiga, però m'agrada molt dir que viures, una tenda que viures, perquè la que t'existeix a cada casa... Exacte. O sigui que... I se intenta això. Tenir gènere, però si te demanen qualque cosa i si és possible, perquè a vegades també hi ha coses que són impossibles tu, pues, donar servei, així com toca.
El que tenim és un servici pel poble, perquè el mercat on hi ha tots aquests, tenen molta gènere, però la suyo. Si una cosa han de perdre o pes o s'han de detenir, nada. Ella a la ruixa aixeca, ha d'obrir, perquè ve el panadero. Allà obren, com hi fan els panetzells, obren a les 9. Tanca a la 1:30, a les 3 puja a dinar. A les 4:30 tot no obren. I quan t'he tancat, Francisca, me vol donar això.
Sempre a disposició del client.
Això de guapo, viure en el poble té aquestes coses, com que és conegut, clar, també te sap greu dir un que no. Perquè jo ho he dit molt poques vegades. Que no pot ser, però si se pot fer, se tracta d'ajudar d'una manera o de l'altra.
Ara, passa una cosa, també, que ella, ara més que jo, però m'ho anem allà on sigui, però tot troba gent. Francisco! Sempre.
Coneguts de tot arreu.
Això no es compra.
Jo me fa molta pena i és veritat que té molta tristor per arribar en aquest punt, però jo dic que tot té un cicle. Tots els cicles i s'ha d'arribar. I a vegades me pega la borrilla aquesta de que han arribat aquí perquè pareix que no continuem, però també jo tinc nebots i tots tenen la seva feina i si m'ho diuen, i això no agafaria un altre, però jo no seria camperer. Cap veres són d'altres.
Una de les clientes de la casa és na Caterina.
Ets veïna d'aquí d'Alcúdia?
Sí.
I dius que tota la vida has vingut aquí?
Sí. Sí.
I avui també? A comprar què, concretament?
Avui aigua.
Aigua?
Sí.
Okay, perquè, clar, com que pesa una mica, però com que vius a prop...
Exacte, visc porta en porta, bàsicament. Sí.
Per altra banda, no sé si ja saps que aquest establiment tancarà a finals d'any.
Sí, ja vaig fer su plorereta. Sí, ja vaig plorar quan vaig entera, perquè, clar, és un dels negocis que ja queden... Bueno, que quedaven pocs, d'aquí típic del poble, i clar, fa molta pena, la veritat. I el que t'estic dient, he crescut amb elles i, jolín, se'ls agafa carinyo al final.
Perquè nosaltres no tenim clients, nosaltres tenim família, i són tots invits, clar, si fossin família, i és això de guapo. Sí, fastes. I tant ells com els comercials, perquè els comercials sempre tota la vida. Vull dir que som una gran família.
Quina gran sort. Per altra banda, t'agrada comprar en el petit comerç, no només aquí, sinó en general?
Oh, mem, compra general, però m'agrada més en el petit comerç, claro que sí. Hem d'apoyar sempre lo nostre, principalment.
Na Catalina ja ha fet feina molts anys, però mai no perd de vista la botiga. I està contenta que les seves filles, és clar, li agafassin en el seu dia el relleu.
Jo no estic aquí de fora, però jo per aquí de fora no hi estic. Jo, a dir pas, perquè són dues filles que tinc, estan aquí. Però resulta que no tenc una, que a les 6 del matí se'm va acompanyar Somo a diàlisis a Inca. Uh-huh. Després d'haver a les 11 el torna a anar a cercar, perquè surt molt marejat. Uh-huh. I ell està aquí tota sola. Si venen a descarregar, mama, vols anar allà a obrir? Clar. Jo vaig obrir. Clar. Li repàs paquets. Clar. Li repàs paquets, perquè de 10 paquets que duen, sempre n'hi ha un o dos que no venen correctes. Uh-huh. I si passa temps, no pot reclamar.
Clar, això s'ha de fer en temps i forma, que diuen.
Al dia. Després jo me'n vaig a fer dinar. Uh-huh. A les dues pugen tots a dinar. Tenc una altra filla que aquesta no està aquí, que se va casar. Ella és llicenciada en matemàtiques, però no va seguir. Uh-huh. Té un any, ve tots a dinar, són 6 o 7 a dinar cada dia, uh-huh. I els diumenges són 10 o 11. Caram, perquè ve l'altra neta, una neta que està a Palma. I així no. Jo tenc una germana que també va estar en el negoci fins que se va casar, va estar, a lo millor, jo què sé, 5 o 6 anys aquí, perquè després ella va muntar un negociat en l'esport del Cudi. Uh-huh. I després ja se va retirar. Se més així he estat jo, mal de cas. Els dos ben homes estaven d'un puesto, anava a fer una lletra a un banc, d'aquell banc me vencia la lletra, anava a un altre, i així anàvem. La qüestió pagar quan no tocava.
Això sí, eh?
Però vamos, he pasado de buenas y malas. No m'ha fet falta res mai que fos necessari.
La veritat és que va caure bé en aquell moment i va agafar la tenda i la mar de bé. A vegades, clar, tu tens altres quimeres, però aquesta m'ho va agradar i trobàvem que havien de continuar amb la saga familiar. I de moment ara bé. Jo som fredina, no tenc fills, tenc nebots, però la meva mare té dos fills i després en tinc un altre que té un. Però, clar, els altres dos ja són grans i ja estan col·locats, tenen bona feina, però jo m'agradaria, però què passa? Que això de cada vegada està més esclau, de cada vegada està més t'exigeixen més, te controlen més, i és impossible. I ells estan, tenen bona feina, estan tranquils, i això és el que compta, sí, sí. Sí, sí. I no tenen les preocupacions normals, però no tenen el mal de cap aquest d'estar constant. I això, que és molt sacrificat. Jo sé que hi ha feines que són més sacrificables que les altres, però la tenda, has de mirar fetges, has d'intentar que estigui net, has d'intentar sempre tenir bona cara.
El que se tracta no és de renovar-se el marit, no. Se tracta de que si no treus un dobbent no pot pagar els gastos. I has de menjar, i has de vestir. I paga contribucions. I paga i vas. Paga-te, que si no els atens. L'altre dia vaig anar a pagar una cosa que me pagava d'avui, me passava d'avui dies, però que me vaig recordar 30 euros en març. No sé on els atens. M'ho compraran 60 o m'ho fotran a casa.
Mare i filla valoren ara la importància del segell emblemàtic.
Una cosa que és bona, perquè han vist que nosaltres hem aguantat el tipus tots aquests anys. Que no ara, per exemple, jo tinc un parent que té una joieria aquí, és cosa meu.
Sí, que va passar pel programa, sí. Per emblemàtics.
Però és molt diferent vendre un rellotge que guanyes 10, que això, que en guanyes 5, si els van tots. Si els van tots. Però que la primera que fan les dones és, mira aquí.
L'etiqueta.
Això, falten 10 dies per col·locar.
Ja, i no ho volen.
I no. Jo sap per què és que estic així. Eh? perquè danones que han passat d'un mes i mig, jo els he menjat. Més melada que caduca. Jo, no danona una curteta, jo me la menjo. I vegades, com és que estàs? Perquè com una calgada.
I si està amb 92 anys.
Així.
Fets, clar,
així. Tenia les meves filles, ja tenia cap nostra. I en els quatre dies ja m'havia d'aixecar jo a fer feina.
Ha canviat molt, a tot això, eh?
Tot. Però també les persones no són les persones com eren. De cada 100, en trobaràs 4 que siguin responsables i raonables. Jo sent aquí. La gent que té gent a fer feina. La gent que té gent a fer feina comencen avui. Això no és per jo. Hi ha molt gent a fer feina.
No hi ha aquest sentit de compromís que hi havia.
No. Volen cobrar i no fer feina. I nosaltres, jo mai he estat de baixa.
Mai?
Ostres. Me varen operar dels ulls. Perquè jo sempre havia... Jo tenia 7 anys i ja duia ulleres. I aquí només hi havia el lot. Jo jugava en sos els lots. I me deien quatre ojos. També hi havia dues nines que duien ulleres dins el poble. Llevava les ulleres i les posava damunt el portal de casa. I me liava allà a bufetades.
Ja, clar, havia de defensar la seva honestedat.
Ja t'endaré jo de quatre ojos.
Ja. O sigui, com diu en castellà, una dona, una mujer de armes tomar, eh, vostè?
Una niña, perquè ara el món me va fer canviar.
Jo hi ha molta importància. Això és un reconeixement de la bona feina que s'ha fet. O sigui que ells, per una part, el que ens han ensenyat a nosaltres. Jo, sa abuela, sa mare, sempre deia que sa botiguera és igual que haver estudiat una carrera, perquè cada persona és una assignatura. I és això.
Van saber si ets d'esquerra ni de drotes.
No.
I després ven...
O el Barça o Madrid.
Poden saber.
Per complet, o sigui, que s'ha tratat això. Jo, per exemple, quan hi va haver lo de la pandèmia, que és una cosa que sempre recordaré, sempre me'n recordo la gentada que hi havia aquí de fora, esperant, i era el moment que la gent se podria reunir aquí perquè no podien sortir de casa. Entraven aquí dins i la meva germana i jo, que per m'han vantat, no te corren, nosaltres vos ho donem. Varen fer una feinada, tot ben net, tot, vull dir, van ser una temporada que són coses que són anècdotes i vull dir que tot junt, és conjunt, pues, far això, que m'ho reconeguin d'aquesta manera.
Clar, no, i tant, i a part aquest servei públic, diguem, també, no?
Sí,
en
sí.
En el cas de la pandèmia, com ens deies.
Exacte, això, i jo que sé, i si volen qualque cosa, venen a clor, i a vegades, jo que sé, si ara vaig de bo, poden venir a sacar alguna cosa que fan, en feim una rifa, veniu, venen les escoles, perquè els al·lotats se pensa que la meva celleta, venen, se van així, surten d'un bric, perquè hi ha, que s'expliqui que hi ha unes vaques, que donen, jo que sé, un poquet d'història, d'així com se fan les coses, després agafen una poma, o si ens hi ha d'ensenyar, veus, això se posa així, o sigui, com una ensenyança, i jo no, vull dir que és guapa, perquè vegin que això de tota la vida...
I per acabar, na Catalina i na Xisca en relaten dues anècdotes ben, ben divertides.
Venien en aquell temps, la gent que venia de vacacions. No era com a Sara, ara. Venien dos mesos o un mes, això. I, clar, tot eren botigues petites i venien a comprar. I va venir una, i era francesa, i deia, ma mare, que volia ous. I ma mare no en tenia, perquè en aquell temps, fa llengües. I jo no sé què havia fet, no sé què li va dir. I ma mare li fa així, que. I ja va estar. Va saber que eren ous, que no, i se va posar a riure, i se m'endú ous. Però vull dir jo que ara els dots d'ara, jo vaig tenir, mon pare se va morir en els 40 dies d'haver nascut una nena meva petita. Feia 2 anys que estava malament, no tenien segurós, i cada caixa en direcció, llavors ja mos costava gairebé 100.000 pessetes. Eren molt de pes, però bueno, vam donar tot el que havia de menester i més. Però vull dir jo que quan quan vaig tenir jo la nena, que jo en els 4 dies ja m'aixecava a fer feina, ara el meu net va tenir un nen 3 mesos.
Això quan vaig començar, i així vaig aprendre el que era el provabord dolç i el provabord covent. Perquè va venir un senyor a comprar provabord, i clar, provabord, dic, com vol, dic, jo què sé, 100 grans, vaig posar el provabord, però després, quan el cap de dos dies va venir, i quin provabord m'has donat? Que t'he donat, però llavors dic, és que picòvia, com va... I clar, va fer llenties el mateix dia i va fer les verdures per parar-me coca. Les van poder menjar perquè va... I això, clar, són anècdotes que te van ensenyar de dia a dia. Sí, va, vamos, em podria contar molt, podria escriure llibres, però això és una que se'm recorda perquè va ser de les primeres que... Però moltes. Però el que se tracta és que m'ho estic passant, m'ho he passat i m'ho estic passant molt bé. Que em fa pena haver tancat, però puc contar coses guapes de la botiga.
IB3 Ràdio és patrimoni.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! Tentol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Per fer bons retrats cal anar descansat i enfocat. Aquestes característiques les té, sens dubte, en Xavi Oliver, que ens ha preparat aquest retrat precisament sobre colxoneria verd.
Dormir bé és una necessitat, però també és una feina que durant molts anys va dependre de les mans dels artesans, com tantes altres. Abans que existissin els grans fabricants i els matalassos envasats al buit, hi havia professionals que recollien els matalassos de les cases, els obrien, els renovaven i els deixaven com a nous. Era un ofici pacient, fet a mida de cada client, que combinava experiència, esforç i un tracte molt personal. Encara avui, alguns negocis mantenen aquest esperit d'adaptació i proximitat. És el cas de Colxoneria Verd, de Palma. La història de Colxoneria Verd va començar l'any 1934, quan Clemente Verd va obrir la botiga al carrer dels Oms. Espanya vivia els anys de la Segona República, mentre Europa observava amb preocupació l'ascens dels règims totalitaris. A Mallorca, el comerç tradicional continuava sent el principal motor de la vida urbana. Així que Verd i la seva dona vivien al mateix local. Ella venia teles i ella es dedicava a fabricar i reparar matalassos. Eren de llana. Recollia les cases dels clients en matalassos, els estirava, els refeia, els acosia i tot això, novament, donava vida a un nou matalàs. Amb el pas dels anys, el negoci va sobrevolucionar el ritme dels nous materials i també de les noves necessitats dels clients. La llana va deixar pas als matalassos de molles, als canapès i, més endavant, a l'escuma de tall, especialitat de la casa, per cert. Des de l'any 1998, és Luis Enrique Carrillos, net del fundador, qui està al capdavant de l'establiment. Des d'aquest petit comerç del carrer dels Oms, continua oferint un servei proper i familiar que ha fidelitzat diverses generacions de clients. Un exemple de com la tradició també sap descansar sobre nous materials, sense perdre mai l'essència del que és més important tenir i saber fer un bon ofici.
Lluís Carrillós encarna la tercera generació de la família que du Colxoneria Verd endavant. Serà, de fet, el nostre interlocutor per donar-nos a conèixer la història d'aquest negoci que ja té més de 90 anys de trajectòria. Ens comença parlant de la figura del fundador del negoci, Clemente Bert, i de l'evolució que ha seguit amb els anys.
Qui era Clemente Bert i com va arribar a dedicar-se al món dels matalassos?
Pues era el meu predí. Quan se va començar a dedicar, pues, bueno, una professió com qualsevol altra, no sé exactament. No ho sabria dir, això.
I sabem que vivien la seva dona aquí mateix, en aquesta mateixa casa.
Sí, i aquí va néixer mo mare, de fet. Va néixer mo mare.
Que va heretar després.
I venda, i llavors pues, ha tingut diferents èpoques. Perquè llavors ja se va jubilar el predí i varen llevar tot el que era la llana i tal, i ja veníem espuma i varen començar a posar matalassa de molles i van tenir una poca bona, que no hi havia gran superfície, només hi havia el primer hiper, que llavors va ser Prica, ja el Carrefour, però no hi havia gran superfície, si se feia feina bé. Teníem furgoneta de reparto, repartíem per tota Mallorca, teníem exposició i fèiem molta, molta feina. Van ser els anys 80 de lo millor.
Clar, perquè el teu padrí no només venia matalassos nous, sinó que els feia, també.
No, ell el que feia matalassos a domicili, pujava a terrassa i feia matalassos. El que passa que llavors tenien complements i llavors va posar espumes, també, matalassos d'espuma.
Com és això? Perdona, no ho entes. Això que pujaves a terrassa, feies matalàs?
Sí, ell pujaves a terrassa, escarpia la llana, amb una verga d'ullastre, estirava la llana i feia matalàs. I llavors el cosia, posava la tela, cosia, com se feia antigament. Tot feia a mà, perquè llavors ja empleaven màquines. Però això se feia a mà. El que passa que, clar, això fa molt d'any. Jo l'he vist estirar la llana aquí. Estirar la llana, però el que es puja a les terrasses no ho he dit jo.
I les terrasses per què? Perquè si no, no se podia pujar per l'escala.
Pues no me diguis per què, perquè potser no feien nosa, no sé, supòs, per això.
I estirar la llana què vol dir?
Pues estirar, perquè la llana se va pel massant d'emplear-se, se pel massa, i s'ha d'escarpir, s'estira i se torna a fer matalàs. Això era el tema.
Ah, sí, que el procés era que de tant en tant, un matalàs, clar, durava molt d'anys, havies de fer això, aquest procés.
Un matalà normalment cada 2-3 anys se feia, o se fa. Perquè encara jo en conec un matalasser. T'ha retirat, però en fa qualque coseta. Perquè és que no n'hi ha matalassers.
O sigui, és possible que a Mallorca o a les Balears hi hagi això, comptats, es pot comptar amb el dit d'una mà.
No, és que ara ja no n'hi ha. No n'hi ha de matalassers, que jo tingui constància i no n'hi ha. Però jo en conec un que ja està jubilat per tot ser maquinari, perquè el fill és net de matalassers. Però, vamos, si fa feina, feia feina a l'hora port, però ja està jubilat.
Clar, perquè no hi ha negoci.
No, perquè la gent no demana. Ara tenc una amica ecologista i li agrada molt el tema de la llana, d'esclida, del miraguano, tot això, però la gent no valora aquest material. No sé per si és tema d'àcaros, no sé, però no sé perquè és un material que no genera electricitat estàtica, o sigui que té una certa qualitat, però està en desús.
Pot ser torna?
No en tenc ni idea. En un començament va ser una vivenda. O sigui que l'activitat es predí feia el matalassos de llana a domicili. Però llavors més en van ja varen posar complements perquè la predina pues, estava dins el negoci agafant les comandes i res, hi va posar complements, teles i coses d'aquestes i així varen començar.
I sempre heu estat aquí en els oms?
Sempre, sí.
I clar, 1934, volen explicat com era abans?
Jo no. Home, sé que passava un tramvia, però no tinc molta més noció de lo que... de com funcionava el carrer, que s'anaven a cercar aigua a la font d'aquí davant del Bar Espanya, Can Vinagre, i poca cosa més.
Era un temps molt diferent, fins i tot l'estranvia, t'imagines, per aquí s'hi passa.
Sí, era molt diferent. Sí, però Palma era una altra cosa, se movia tot, funcionava tot. El que passa que era l'època de la guerra i era complicat. No tenia recursos, era complicat, però... M'imagino com ho posava la gent, la veritat. Llavors, l'any de la mili, perquè pues, el millor que tenia 20 anys. O sigui que pot ser el millor 80... Uf, no me'n record bé, el millor 86 o una cosa així.
Sí, ja fa...
Del 86.
Una cinquantena d'anys, pràcticament, no arriba.
No, bueno, 40. 40 anys, més o menys, que no arriba. Ja dic que és que vaig fer un any de mili... i, però, vamos, más o menos, llevant aquest any, llavors ja vaig estar aquí, sempre he estat aquí, i és veritat que troc que som un privilegiat, perquè he volgut fer feina que... i viure de la meva activitat, sempre. Però jo vaig treure un títol de busseig, podria ser bussejador professional, sí, però no me va cridar l'atenció, això.
O sigui, es pot viure d'això perfectament?
Sí, sí. Hem tingut anys molt bons, De fet, ja dic, avui en dia pues, també considero que som un privilegiat. Per exemple, els xinos o els xinesos fan feina 9 hores o 10. I jo fa feina 7 hores, no hi ha color. Però, clar, és que el problema que tenen és això, que tanta... en els carrers comercials, tot el que hi ha pues, són franquícies multinacionals i fan moltes hores. És que quasi tots els negocis ja tenen un obert a migdia. I jo això no ho he fet mai. Jo a migdia sempre he tingut tancat. I si veus el carrer, per lo menos aquí en el carrer de Soms, estan obert del millor del 9 a les 10 fins a les 12 de la nit. Bueno, n'hi ha bastants que obren fins a molt tard. Nosaltres, quan érem joves, anàvem a protesi dentista per mon pare. O sigui, no feien compte de seguir amb l'activitat, però mon pare va morir molt jove i en el final pues, se va tancar el taller, tenim un taller de pròtesi dentista, i res, i nosaltres pues, vam agafar aquesta activitat, o bueno, primer el meu germà no? va començar a fer feina. O sigui, va deixar els estudis i va entrar en el padrí i va començar a dur l'activitat.
I després t'hi vas sumar?
I llavors vaig entrar jo en el cap de 3 anys o 4. Que vivia molt bé, perquè, clar, quan tu ets jove, pues, i més o menys les coses estan bé, pues, disfruta de lo que fas, no sé, de les activitats, no sé.
En Lluís rememora els primers records que té de colxoneria verd.
Jo de nit, pues, ja venia per aquí, o sigui que entrava, sortia, jugava, no sé, estava bé.
I després et dius que ets un privilegiat per dedicar-te a això.
Bueno, no per dedicar-me, perquè he pogut desenvolupar la meva activitat professional tota la vida aquí, sense donar comptes a ningú. No sé, considero que m'ha anat bé.
El sector dels matalassos, com tot, ha tingut una evolució notable al llarg de les dècades. I aquests canvis, en Lluís els ha viscut en primera persona.
Jo venia a matalassos, n'hem venut molts, i la cosa funcionava. El que passa que, clar, d'avui en dia s'ha pues, canviat tota l'estructura i sobretot el que funciona pues, són locals en els polígonos. Dels temes del matalàs, xerram, eh? Perquè jo tenc complements, tenc cosa d'hogar, textil, però això també ha baixat molt la venda. I és perquè la gent, clar, li costa molt venir al centre amb el cotxe. És més fàcil anar a una gran superfície, que pots aparcar, està fresqueta de dins, o no te banyes, si plou, fas la compra i te fa falta un complement, tu compres. És així de fàcil. Però, clar, jo el que tenc és el meu producte estrella és l'espuma. Perquè talla mida i tens la clientela tota la vida. I la gent ve a cercar l'espuma. I l'espuma pues, fa que vengui la gent i això el que fa, vendrà altres productes.
És espectacular, perquè està ple d'espuma.
De, sí, és que ja dic que és el producte estrella. És que l'espuma el que va salvar el negoci, per dir-lo de qualque manera.
Clar, i això és després amb aquesta espuma se fan sofàs i llits...
Sí, tot això. Millor tapissar un sofà que s'ha esclafat l'espuma, se canvia, o coixin per la cuina, de les cadires, totes aquestes coses. Se poden tear per coixin per sofà, pues, espumes per cadira, capçals, no sé, xitxoneres per bebès, matalassets... Ja té molta sortida, l'espuma.
I s'encarrega que vos sol fer més la gent, quines?
Pues duen fundes i tenen l'espuma mida i li ponen la boata, li feien com una mica de tapisseria, també. No? Tot, sobretot això, llavors té a matar la sosa mida. Ara s'ha parat de moda camperissar les furgonetes, sí. Que feien les espumes per la furgoneta, li donant la forma.
Això també deu ser un filon de negoci.
No, saben, però no. És un complement més. O sigui, tot el que és espuma, pues, però el que més saben.
I tipus d'espuma o sempre és la mateixa?
Bueno, antes tenia més qualitats. Ara treballo amb una que és una espuma molt elàstica. És una densitat 25 HR, que és l'espuma que s'empleia per matalassos de visco.
Sí.
Perquè el visco ja no ho sap, perquè se pensen que tot és visco. El sí. Visco és una capa de visco i una capa d'espuma.
I el visco què és exactament?
El visco és com una espuma, però és una espuma que l'injecta en un gel i li dona un tacte, per això li diuen que té l'efecte memori, perquè fa la forma. Pues això és el visco. El que passa és que el visco és molt més costós el procés, sabeu? I, clar, posen una capa fina de visco i el que més és espuma. Què passa? Que n'hi ha empreses que te venen un matalat de visco, però llavors té un centímetre de visco.
Clar.
O sigui que és una enganyifa, però això se fa.
Home, jo recordo aquest mític anunci que diu que el colchón que s'adapta a la forma de tu cuerpo i fent un anunci allà que era...
Pues sí, el viscor, un material que té l'efecte memori, fa la forma. El problema que té és que en l'estil molt calorós, perquè no deixa de ser espuma. Uh-huh. I si més l'injecta en un gel, el fa viscós, el fa molt espès, i això no se ventila. Uh-huh. I la transpiració del cor no té ventilació i te torna, i notes la sensació aquesta de calor. Normalment li posen una funda colxada o això, per molta transpiració.
Per tu és millor el llit que hi ha, quin és?
El tipus de matalàs,
sí.
El làtex, és el millor, diferenci. Uh-huh. Sí, perquè és molt ergonòmic, és molt adaptable, transpira molt bé, dura molt d'anys. No? L'únic problema és que pesa molt, uh-huh. molt feixuc i costa molt un lo, però quan està en el llit, és perfecte.
Molt bé, perfecte. I la recomanació...
Que és un matalàs que és car, però relativament surt barat, perquè te dura molt d'anys. Però, home, jo com que ara ja no el sabenc, uh-huh. perquè jo m'he dedicat fa molt d'anys. N'he venut molt de matalassos i he aconsellat molta gent. Uh-huh. Però ara ja tot això ja no el tocam. Però el làtex és el millor.
És una informació a servei públic, la gent que ho escolti.
Sí. Sí.
Clar, i aquí no els guardàvem matalassos, perquè no sé si teniu espai.
Bueno, és que teníem una habitació darrere. Ah. Però ja la varen condemnar, perquè era del veïnat. Uh-huh. I en aquell moment pues, la varen por a llogar i teníem més espai. I a baix també teníem espai. Va. Ara és que hem llevat bastant d'espai perquè hi ha molta espuma.
Sí.
Però... Ja dic que és que no és com antes, que antes venia la gent i teníem l'exposició i veia els matalassos i comparava i tal, i no ha canviat. El que passa que el que ha canviat és la filosofia de negoci. No sé, perquè aquí antes hi havia molt més trull, per dir-ho de qualque manera. Per ara, no sé, però supos que la política pues, ha fet que canviï l'estructura, perquè no volen que els cotxes entren al centre. I això, pues, d'una manera o l'altra, se nota. Perquè a la gent li costa molt venir al centre, pagar parquímetres. També el problema d'avui en dia és que hi ha CIRES, hi ha càmeres de videovigilància, hi ha radars, i això engega la gent. Està clar.
Uh-huh. Clar, i tu creus que dormim millor ara que fa 50 anys?
Home, si comprem un matalàs bo, jo considero que el latte és el millor. Doncs pues, clar, dormirem millor, o sigui, és així de fàcil. Però hi ha gent que ha dormit en llana tota sa vida i no vol canviar. O sigui que cada loco con su tema.
Igual que coneix bé el producte, en Lluís també coneix perfectament la clientela del negoci.
Sobretot gent major. Bueno, antes hi havia més gent major. Què passa? Que al final sa generació van canviant. Ara sí que ve molta gent que és immigrant. Uh-huh. Ve molta gent immigrant també, que també fem feina amb aquesta gent, perfectament. No. Bé, és que bé, hi ha gent que vol i no coneix el negoci i entra, compra, li agrada. Uh-huh. Però sí que hem tingut molta clientela, que era gent major, que aquesta gent pues, ja morta.
Clar, i els joves d'aquí...
Clar, perquè com que aquest negoci és de boca a boca, de tota sa vida, que mos coneixia sa gent de tota sa vida, pues, llavors pues, ha de passar de pares a fills, ve molta gent per això, però avui en dia ja ha canviat bastant. Ha canviat bastant, però la gent que ve, bàsicament, són gent que coneixen el negoci.
I gent de fora?
No, gent de passada. El manco en el meu negoci.
Uh-huh. I la gent de fora, que dius que també vos compra? D'on solen ser? No, dius gent migrants, has dit.
Sí, bueno, pues, molt de sud-americà, sobretot. Uh-huh. Mm-hmm. Gent que ha vengut aquí a fer feina i ja està.
En aquest punt del reportatge, en Lluís ens conta les característiques de la seva feina. Igualment, ens parla de la pesca submarina com a gran passió personal.
Més que reinventar és que hem tirat per bon hem pogut, perquè la gran superfície s'ha menjat el petit comerç. I al final, si cerques, pues, sempre trobes una manera de sortir. Sí que hem tingut la sort de que sempre hem pagat pel lloguer, uh-huh. i han pogut seguir en l'activitat, i llavors també van tenir la sort de comprar el local. I això també ja no hi ha color, perquè és que d'avui en dia quasi surt més a compte llogar el local que fer feina, francament. Però fa feina perquè som un nostàlgic, per això. Jo he vengut aquí amb un pneumotòrax i tot, a fer feina. Ni un dia de baixa, però home, el que sol ser un autònom.
Sí.
O sigui, sempre està d'alta, o sigui que no ha fallat ni un dia.
El diumenge s'imagina que no veniu. Però.
No, home, diumenge no. Home, normalment dissabte hauríem de matí fa anys. Va haver una temporada, quan hi havia la tenda aquesta de Babelín, de les juguetes, Van fer una reunió i se van empenyar en obrir dissabte a l'hora baixa, que no hi havia feina. Què passa? Pues en el final pues van obrir. Va passar, no sé, un temps, i la primera en tancar va ser ella. I jo dic, sí, pues ara ja tancaré dissabte. I ja no he tornat a obrir dissabte. Sí, de clar.
Això és fantàstic, perquè, escolta...
No, el que passa que jo també tenc de convaginar que tenc una aficiosa pesca submarina que és molt gran, i això me condiciona molt. No són de res de tot això. I ja saben que avui en dia per internet se veu molt i funciona d'altra manera, la cosa. Mm-hmm. Però jo... Te puc dir que a mi jo tenc el correu electrònic i poca cosa més, no? És que som un desastre per això. Mm-hmm. Les noves tecnologies no és el meu. Mm-hmm.
Perquè, clar, imagina que això vos ho duen a qualcabanda, tota aquesta escuma.
No, clar. Nosaltres com anem a Gènere, mos ho duen i ja està. Mm-hmm. Comprem els proveïdors de la península, qualcun d'aquí... Però això no té res a veure. Això se pot fer per telèfon, d'encàrrec o per un WhatsApp.
Sí.
Clar, això no és problema. Correu electrònic no el necessit per fer això. Mm. Ni tenir un ordinador ni res de tot això. Mm-hmm. No el necessit. Tinc una aficiosa pesca submarina que és molt gran i això me condiciona molt.
Has pensat que qualsevol moment que t'hagués agradat dedicar-t'hi professionalment?
A què?
A la pesca submarina?
No, professionalment no te pot dedicar a la pesca submarina. És una afició. És això. Mm-hmm. Pesca submarina ha fet molt d'anys, he competit, és la meva passió, ho ha sigut, uh-huh. I res, i he fet feina, o sigui, he pescat molt d'anys, i és el que m'agrada, i és, el dissabte pues, m'estim ben anar a pescar. Perquè jo tenc una cosa, que el dissabte la gent no madruga, la gent ve molt tard, uh-huh. I al millor per una hora de feina el dissabte quasi no me compenso obrir. Uh-huh. Per això he acabat tancant, em vaig a pescar i fins dilluns.
Exacte, viure un poc, és a dir...
Bueno, viure, fer el que m'agrada fer, exacte. I la gent pues, ja vendrà un altre dia. Sí que és vera que hi ha gent que li va bé el dissabte, que és l'únic dia que pot venir, mm-hmm. Però això és així.
Colxoneria Verd, és clar, és un negoci que llueix el distintiu emblemàtic.
També perquè n'hi ha pocs locals que tenen aquest privilegi, perquè ho és, un privilegi. Això, perquè en el començament era l'únic del carrer. Ara, bueno, sé que n'hi ha la drogueria i crec que n'hi ha una altra. Bueno, tampoc no ho sé molt. No sé.
Finalment, en Lluís valora el futur del negoci en un horitzó de 20 anys.
Aquest d'aquí 20 anys ja no funcionarà. No funcionarà perquè jo no tinc descendència i no me surt a compte a la llarga seguir en l'activitat. Uh-huh. És un negoci com qualsevol altre que acabarà la seva etapa. Uh-huh. Llei de vida, ni mà ni menys. O sigui que... Això és així.
I, clar, perquè no pot competir.
No, se podria seguir en el seu negoci. El que passa que jo tancaré, perquè com que jo ja no tinc descendents, pues jo tancaré el negoci i jo faré el local. Uh-huh. Això és el que faré.
Però també se podria traspassar, per aventura que algú diu no, jo m'agradaria dedicar-me a l'espuma.
Això ja no ho sé. Perquè això ja és qüestió de fer números, però no crec que surti molt a compte. Pues lo que te dic antes, que jo ara tenc el local, que el puc llogar i guanyar el mateix que fent feina aquí. Uh-huh. Fa feina perquè som un nostàlgic i a més que m'he de jubilar, també. Perquè jo ara mateix podria anar, tenc un altre local en el carrer de darrere, uh-huh. Però, bueno, m'estim més estar aquí. O sigui que... Això. Uh-huh.
Per tant, quant d'any li queden a la matalasseria?
No sé, el manco 5 o 6, sí. 5 o 6, sí, però no crec que quan me pugui jubilar, pues, suposo que me jubilaré. No sé, potser pensava fer feina mitja jornada, que també se pot fer.
Home, sent autònom.
Però és igual, tampoc no podria comptar un primer d'any si ja està. Uh-huh. Però, vamos, com màxim de millor 7 o 8, no crec que més.
Clar, has dit una cosa molt, molt curiosa, és que has dit que llogant el local podries guanyar més d'obbes que no...
Bueno, podria, més o menys, fer el mateix que fent feina, sense haver d'estar aquí.
IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a Ivetra Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Així arribem al final de la penúltima edició d'Emblemàtics, la número 103. Gràcies, per tant, per acompanyar-nos una setmana més. I gràcies també, sens dubte, a la feina de tot un equip de professionals que fa possible setmanalment el programa des de setembre del 2024. En Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes. Na Margalida Cifra, al control de so. En Joan Trias, a l'assessoria musical. Na Poloni Huguet, a documentació. També el nostre reconeixement per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Us deixem per acabar amb la cançó titulada All I Have to Do is Dream, de The Everly Brothers. Ja ho sabeu, us esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.